Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts tothom!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Molt bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda per avui, dia 12 d'octubre, molt, molt, molt enganxosa. Començarem fent una copa amb en Jordi Bord. Després farem el gastronari amb l'Ester de Can Roca d'Esponellà. Anirem a fer la tertúlia a Agramunt. Anirem fins al Vietnam i passarem a Mollerussa. I tot això ho acabarem amb una cançó, ui, 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 de micròfons i fogons. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui, a principis d'octubre, com estem, una bona copa me la vull prendre amb el meu gran amic Jordi Bord. Què tal? Com anem?
Molt bé. Què tal, Pep? Com estem?
Fantàstic, fantàstic. I, a més, molt content perquè, Jordi, avui ens hauries de parlar d'algun vi icònic, algun ancestral, alguna beguda, diguem-ne, de Catalunya, però vull que ens diguis una de l'indret on ara estàs, que m'agrada molt.
Home, avui, si m'ho permets, i per la... el que representa, doncs, aquest format, formo part de l'equip de Llopart, d'una família tradicional vitivinícola catalana, en la meva nova feina, en la meva nova tasca, on formo part d'aquesta família des que fa 25 generacions que es dedica a la viticultura i 5 que se'n dedica a l'elaboració d'escumosos aquí a casa nostra. I, per tant, avui, si m'ho permets, brindarem amb un corpinat de Llopart.
Doncs brindem amb un corpinat de Llopart. Amb quin? Quin dels corpinats agafarem avui? A veure.
Doncs mira, jo crec que avui, que és un dia de jornada de portes obertes aquí a Llopart, et recomanareu que no n'hem parlat gaire, del panoràmic. El Home. Panoràmic és un cupatge tradicional de xarel·lo, macabeu i parellada, de Llopart, i amb aquestes magnífiques vistes que tenim des del celler, avui que estem amb aquesta jornada de portes obertes, doncs que es veu Montserrat al fons des de les vinyes i des del celler, doncs que millor que un bon escumós, un bon corpinat panoràmic com el de Llopart, amb un cupatge tradicional d'aquí del Penedès.
Doncs escolta, Jordi, alcem les copes, brindem per la nova feina, brindem sobretot per les famílies empresàries d'aquí casa que segueixen la tradició de fer escumosos, i sobretot brindem amb molta salut.
Salut, salut, i un brindis per tothom que ens escolta.
Que vagi molt bé, Jordi. Gràcies.
Gràcies. Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I quan arriba aquesta sintonia, és la sintonia del gastronari. I avui al gastronari anem, ui, 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 anem fins a Esponellà, perquè hi tenim l'Ester Pagès Roca, de Can Roca d'Esponellà, un lloc que fan uns calamars de la romana, ui, ui, ui. Bueno, uns calamars de la romana, perdoneu, eh? Ester Roca, què tal, com estàs?
Hola, Pep, què tal, com anem?
Bé, 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 què, ja et va entrar la gent o què?
Hosti, tu, que m'has trucat, que ja comencen a entrar aquí per la porta, que anem de fer via, que veuràs tu.
Bueno, bueno, no pateixis, ja no tardarem gaire, no tardarem gaire. Jo ara deia, Ester, que clar, que aquí Can Roca feu, aquí es pot allà, feu uns calamars a la romana, però clar, uns calamars, uns canelons, uns guisats, perquè ets tu una de les cracs de la cuina econòmica, no?
Sí, Pep, sí. Això és un dels llegats de la tradició familiar, no? Jo he mantingut aquest tipus de cuina i cuinem tots els guisats, tots els rostits amb cuina econòmica, Pep.
Clar, perquè la gent no ens entengui malament, eh? No estem parlant de cuinar plats barats, sinó de cuinar amb un tipus de cuina. Com és aquesta cuina
Exacte,
que tens?
Sí, mira, bàsicament la idea és cuinar amb una cuina que funciona amb llenya, va? O sigui, nosaltres la carreguem de llenya, l'encenem i llavors cuinem amb aquest tipus de cocció. jo en diria, ara seria baixa temperatura, una cocció molt lenta, molt del xup-xup, de moltes hores, Pep.
Escolta'm, i avui que anem cap a Agramunt a parlar de torrons i a parlar de xocolata, quin plat ens faries aquí en aquesta cuina econòmica?
Genial, és que ve perfecte, perquè mira, si ve ja la tardor, no?, que penso que estàs pensant doncs, ja amb aquests fruits que cauen dels arbres, no?, doncs jo poder us faria un costelló de porc amb castanyes i al final te'l lligaré amb un torró tou d'avellanes brutal.
Oh, oh, oh. I així, a veure, primer de tot, jo haig d'anar a buscar una bona cassola de terrissa o de ferro colat, no?
Bueno, si tens terrissa, amb la cuina econòmica seria l'ideal. Però, bueno, en aquest cas, si tens un ferro colat, també ens anirà perfecte, Pep.
Doncs va, vinga. Oli o greix aquí a la cassola?
Bueno, jo et diria un oli d'oliva extra verge, que nosaltres en tenim de molt bo, molt a prop. I el greix, bueno, intentem evitar-ho, però bueno, aquest el greix ens donaria un toc també brutal, en el
bueno,
plat.
De fet, el costelló, però, si agafes un costelló bo, ja té una mica de greix
sí,
intramuscular, eh?
Exacte, és que el costelló el que té de bo és que aquesta carn, com que està tan a prop dels ossos, és molt, molt tendre i ens dona doncs, molta melositat, i la grassa i tot això.
Doncs escolta'm, el costelló ben rostit, i llavors què, aquí?
Mira, el costelló el marcarem, no? Ben rosset, ben rosset. I llavors es tractaria de fer un sofregit, així, també molt punxat, que ens quedés així com molta confitura, amb all primer, llavors una miqueta de ceba i al final una mica de tomata. I que ens quedés així molt i molt confitat. Un cop tenim això, Pep, és posar el costelló, afegir-hi si tenim algun brou així molt suau, una mica d'aigua, un got de birranci també hi posaria jo, i llavors... A mi m'agrada posar-hi doncs, una miqueta de frigola, si tens, i llavors, per exemple, també un trosset de branca de canyella.
Mm. Oh.
I llavors, que no t'ho he explicat, abans haurem bullit les castanyes, Pep. I a mi, un cop les tenim pelades, m'agrada bullir-les amb sucre i aigua, no? Fem com un almíbar molt suau, que també li afegirem perquè cogui aquest costelló.
Oh, que bo.
I un cop el tenim al costelló ben tovet, allò que ja el tenim a punt, no? Si el fem amb la cuina econòmica serien bastantes hores, com 3 o 4, si el anem fent allò molt, molt a baixa temperatura. Jo el que faig al final de tot és, amb una miqueta d'aquest almíbar que m'ha sobrat, i desfaig aquest torró, que t'he dit, aquest torró tou amb avellanes, amb bou, amb mel, va? I llavors això és el que faig servir per acabar de lligar tota la salsa.
Apa, tu, apa. I després el deixem allà, que vagi fent allà aquell pensament de bullir però de no bullir, d'anar fent, i ja el tenim a punt, no?
I al final, ja, si a tu t'agrada, doncs agafes, retires una mica el costelló i el posem allò a gratinar o saps, amb una salamandra que ens doni una mica de cruixent pel damunt, i bueno, ja, festa major, eh?
Doncs mira, avui no, perquè d'Agramunt anirem cap a Mollerussa a dinar. Però jo t'asseguro que un dia d'aquests venim cap aquí a Can Roca d'Esponellàs. Això segur, eh?
Home, doncs a provar-ho. I ara, un pot ben típic de tardor, que quan sents els ingredients ja te venen aquells records.
Doncs mira, trucaré ara en Jordi Ávila, que tu ja el coneixes,
que el tenim
aquí a la fonda, i busquem dia per venir.
Vaya Esther, parella, molt bé, Pep.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Ens veiem aviat. Gràcies, igualment, Pep. Adéu.
La font de Catalunya Ràdio.
A la fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar. Aquí comença la nostra tertúlia.
Doncs avui la fonda la fem petar a on? Doncs home, jo us haig de dir una cosa, un secret, i és que jo cada any, des de fa 7 o 8 anys, aquest, podríem dir, cap de setmana llarg, a vegades per una banda o per l'altra, me'l passo en un indret bonic, en un poble petitó, però que té un gran cor torronaire, que és Agramunt. Què passa? Que, com molts ja sabeu, doncs moltes fires per aquest, diguem-ne, maleït Covid, doncs aquest any no es poden fer. I la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt és una d'elles. Però què fem? Si no hi ha fira, què? Deixem de parlar de torrons? No! No! Perquè els torrons són tradició a casa nostra. Per això ens n'hem anat fins al taller Virgínies a obrir la paradeta i a parlar amb l'Àngel i en Guillem. A veure, va, deixeu-me aixecar la persiana. Hola, Àngel, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, Pep, què tal, què feu per aquí avui?
Ja veus, home, Guillem, home, quant de temps sense veure't.
Què tal, Pep, com estem?
Està tu aquí? Estàs fent aquí torrons amb xocolata i aquestes coses?
També, t'estàvem esperant avui, eh?
Aquest home no para, eh?
No para.
Aquí, si la gent conegués l'Àngel, de Torrons Virgínia, veuria que és un home incansable, però no només per fer torrons, per fer moltes coses. Com és tenir un pare que no para mai?
Bueno, al final, ho diria una cosa molt positiva, no? Al final veus una persona que no para i al final això se't queda i se t'agafa, no? També.
Ah, vosaltres, Àngel i Guillem, vosaltres sou, podríem dir, dels novells que us heu posat a fer torrons. I una cosa bona és que vau agafar una casa com Virgínies, que, doncs, que malauradament havia hagut de tancar, i la vau tornar a engegar, la vau tornar a obrir. És a dir, per una banda sempre parlem dels emprenedors, però vosaltres heu fet una feina que és tornar a emprendre un negoci que ja hi era. Com és això, Àngel?
Bé, tota la meva tradició ja venia de que jo havia estat el director de la Fira del Torró. Jo porto pràcticament, jo sóc agramontí de Soca i Arrel, i porto el torró pràcticament també a les meves venes. I això va ser que quan el moment que vaig enterar que Virgínies entrava en un concurs d'acreedors i que pràcticament anava a la liquidació, doncs bé, vaig pensar que era una oportunitat per portar una altra marca a Gramunt i bé, doncs en aquest moment hem obert el taller de Virgínies, que així fa 28 anys que no obria un taller a Gramunt de torrons. I ara, al fi, doncs n'hem obert un de nou.
Escolta, jo estic veient aquí, és un taller, caram, xulo, divertit, però clar, hi ha molta cosa, i és que a més hi ha una cosa molt bonica, i és que podríem dir, quan parlem de torró a Gramunt, no és només parlar de torró, sinó també és parlar de xocolata a la crema, a la pedra, i clar, hi ha una cosa interessant aquí, que és tota la història, podríem dir, que hi ha tant del torró com de la xocolata a Gramunt, no? És curiós que una xocolata com aquesta, que sempre s'hagi utilitzat per cuinar aquesta xocolata més rústica, no?, tingui tanta tradició.
Bé, doncs la tradició arrenca sobre el 1700 i escaig. De fet, amb el torró tenim documents que parlen des del 1741 i pràcticament la xocolata, el 1770 ja també surt documentada. Pensa que Gramunt era cap de vegueria, on s'impartia justícia. És on hi havia l'església i és on hi havia la cort política. Per tant, on hi havia església, on hi havia política, hi havia plaer. I el plaer és la xocolata i el torró. En aquell moment suposo que era perquè es pogués transportar d'alguna manera, d'una manera fàcil, i amb l'herència dels àrabs, doncs bé, tot aquest món va arrelar a Gramunt. Pensar que els monjos van ser els grans precursors de tot el que eren els dolços, i per tant segurament que es va quedar per tota aquesta història, per ser cap de vegueria del comtat d'Urgell.
Clar, ara podríem dir que el món de la xocolata ja no es queda només amb el que seria aquesta rajola de xocolata per la cuina i per fer xocolata desfeta, no?, la xocolata a la pedra, sinó que també ja evolucionou molt. I és que, clar, el món de la xocolata a Catalunya, hi ha grans artistes i hi ha molta cultura de la xocolata artesanal ben feta, no?
Sí, clar. Pensa que a Gramunt, ara en aquest moment, nosaltres ja treballem totes les xocolates. Vull dir, la xocolata a la pedra és la tradicional, la de tota la vida. Però ara, en aquest moment, pensa que ja nosaltres, per exemple, l'any passat vam rellançar el que era la xocolata Rubí, que és una quarta generació de xocolata, que és de Barry Callebaut, i en aquell moment nosaltres ens van donar pràcticament el producte per poder-lo rellançar. Aquest any, justament, la casa de gelats Magnum ha llançat també un gelat de xocolata Rubí, que és la xocolata rosa, i a nosaltres, doncs, ens ha anat molt bé poder fer llançaments amb diferents xocolates. Avui en dia pensa que nosaltres treballem xocolates amb caramelitzades, xocolates amb avellana, xocolates amb fruites. Treballem moltíssimes varietats de xocolates.
Clar, i és que les xocolates són bones, però i el torró? Ui, què passa amb el torró? És a dir, què té aquest torró elaborat amb avellanes, amb la mel, amb la clara, posat allà entre, podríem dir, dos rodelles, no?, de pa d'àngel. I mai m'hi ha dit, què té aquest torró, podríem dir, que sigui tan diferent a tots els altres que coneixem? Perquè hi ha molta tradició a Agramunt.
Bé, aquest és el producte tradicional, és el producte nostre, és el producte que està pensat. Antigament se'n deia torró de mel o torró d'Agramunt. Pensa que el 1850, amb tot el que són ja amb els llibres que ja existien de cuina, en els postres ja es deia torró de mel o torró d'Agramunt. Bé, era un torró típic que ara ja ha estat molt evolucionat, però encara es fabrica i encara es fa amb tot el que és la mateixa manera, manual, artesana, i amb de la mateixa manera que es feia fa 100 anys.
Clar, jo crec que això és una d'aquelles coses, no? És un torró que, a més, avui que us tenim a tots dos, allò, pare i fill, 25, Guillem?
25.
25, sí. I 40, 40. Sí.
25 més 20.
Exacte, sí, home, i algun més, algun més, Àngel. Però tenim allò a dues generacions, diguem-ne, home, que ja tenen una certa edat de diferència. Però, per exemple, si parlem del torró d'Agramunt, a qui li agrada més? A la gent de la teva edat, a la gent que va cap als 50-60, o als que van entre els 20 i els 30? Què opineu, vosaltres dos?
Bueno, al final, jo com a jove d'Agramunt, no? Al final jo diria que el torró ens agrada a tots, independent del tipus, no? Però jo crec que nosaltres som també molt partidaris del torró que és d'Agramunt, no?
Clar, la Matilde, que la tenim allà a la peixera, diu, home, sí. Diu, van canviant els gustos també, perquè clar, diu, sí. Diu abans no m'agradava i ara sí. Clar, també ens passa una mica això, no?, que en el cas del dolç, variem una miqueta, és a dir, abans menjàvem les coses molt i molt i molt dolces, i ara potser les mengem menys dolces. A mi, per exemple, em passa, no sé, amb un postre com el flam, no?, que abans hi posàvem 230 o 240 grams de sucre per litre de llet, i ara amb 160-170 fem. Jo no sé si sou molt dolços vosaltres, Àngel.
A nivell de la fórmula, amb el torró d'Agramunt, t'he de dir que no es pot tocar perquè està regulat i normalment la fórmula queda sempre emparada. Encara que és veritat que nosaltres fem un torró que és amb el format aquest de torta, però que nosaltres el fem sense sucres afegits.
Sense sucres afegits.
Sí, i això, doncs bé, hem aconseguit una fórmula que està bo, és molt mengible i no té sucres afegits. Vull dir que pensa que Virgínies va ser el líder indiscutible de tota Espanya com a producte sense sucre, va ser pràcticament l'inventor des de fa 25-30 anys d'aquesta categoria. I això ens avala, vull dir, el fet que nosaltres ara, quan anem a vendre torrons per tota Espanya, ens diuen, no? Ah, sois los sin azúcar, no?
Los sin azúcar. Mira, això m'aniria bé a mi. I és que, clar, quan una vegada es pensa en una cosa tan tradicional com és el torró, com és la xocolata, moltes vegades un podria pensar això, no? Uf, el torrons, ui, no, amb els dolços que són, I en canvi, doncs, aconseguim doncs, productes com aquests, no? És a dir, la tecnologia ens permet avançar i que una cosa tradicional segueixi tinguent aquell gust tradicional, però que, en canvi, potser li canviïn. Digue-li les calories, digue-li en aquest cas els sucres per a una persona que sigui diabètica, digue-li per qualsevol, podríem dir, patologia que tenim des del món alimentari, no? Clar, el torró sense sucre cada any guanya més adeptes, Àngel? Què creus?
Sí, per totes les grans superfícies, tots els supermercats, tenen una categoria que la tenen apartada, i cada any podem dir que va creixent, encara que té una quota petita, però sí, en principi, les dades de Kantar, que són els que estan donant constantment les dades de venda, estan creixent, no pot ser amb un excés, però sí que estan pujant el seu consum. Pensa que la gent cada vegada es vol cuidar més. I això, i hem aconseguit que el gust pràcticament sigui igual que un amb sucre. Llavors, per tant, la gent jo et vaig dir que he fet cates i no saben si són amb sucre o sense sucre.
Clar, 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 clar. Clar, aquí hi ha una cosa important, no? Estem el 12 d'octubre, vam passar un parell de setmanes que vam tenir certa frescor, eh? Ara al final d'aquesta setmana s'ha tornat a animar les temperatures, ja no sabem si hem d'anar amb màniga curtes o hem d'anar amb jersei, però, clar, aquest món també és una mica boig, tot i que és veritat que el torró cada dia s'està destacionalitzant una mica, no, Àngel?
Això és el que intentem. Nosaltres el que ens agradaria, veritablement, seria que el torró fos un postre de tot l'any, encara que t'he de confessar que no és fàcil. Pensa que el món del torró, el seu gran comprador, és el món del turisme. La gent el agafa com un postre típic d'aquí, de casa nostra, i a vegades, bé, doncs, el fet de que tu desestacionalitzis, que una persona porti torró amb un sopar, costa. No és fàcil, eh?
Clar, però és curiós. Mira, aquesta setmana passada estava jo amb una colla d'amics dinant i un em deia, ostres, diu, a on puc anar a menjar uns bons fesols amb botifarra de Perol? I això m'ho diu una persona que és de fora de l'estat espanyol. I un que és català em diu, escolta-me, tu que ets mexicà, li diu, a on puc anar a menjar un bon guacamole? I això em va fer plantejar una miqueta que sempre volem allò que no tenim, no? És a dir, la gent d'aquí vol anar a menjar amb un mexicà, vol anar a menjar amb un peruà, vol anar a menjar amb un restaurant japonès un bon sushi, i en canvi, segurament que hi ha molta gent que ve de fora o que va a la Garrotxa o que va a Agramunt i vol menjar a Agramunt, vol menjar una llangonissa a la brasa, vol menjar uns cargols amb aioli, no? Estem una mica a vegades, no?, que una mica, diguem-ne, des d'aquest punt d'esnobisme, no?, a la gastronomia i la cuina.
Nosaltres, gràcies a Déu, t'he de dir que venem torró tot l'any, eh? Aquí al taller tenim clients que ven de direcció Andorra o direcció cap a muntanya, paren, i és cert que amb la desestacionalització que s'està produint, tothom hi contribueix, en el moment que estàs creant games noves de torró, també aconsegueixes, eh? Vull dir que la gent pugui portar un torró. Clar, una cosa és els clàssics, els tradicionals, el tou, el de iema. Pensa que avui en dia nosaltres ja tenim una gamma d'innovació constant. Nosaltres, el CIB, el Centre Culinari d'aquí de Barcelona, ens ha dissenyat tota una gamma de postres del món espectacular. Vull dir, clar, pensa que nosaltres intentem emular una mica aquests gustos que tothom està buscant, no? Un cheesecake, està buscant un ginger del Japó, estem buscant un carrot cake, un pastís de pastanaga típic anglès. Bé, estem buscant tot aquest ventall de gustos que a la gent no li faci cosa que ho porti en un sopar o en un dinar i ho portes de postre. Tenim clients, eh? Que et venen i t'agafen quatre per un postre i per anar-se'n a portar un producte novetat i d'innovació tecnològica.
Clar, clar. Clar, a veure, anem als tradicionals. Entre el torró tou, el torró dur i el torró de iema, per exemple, clar, la previsió, diguem-ne, d'ara, perquè estem, diguem-ne, donant el tret de sortida en aquesta campanya del torró, però sí que sabem el de l'any passat. Què és el que consumeix més la gent de tot l'estat espanyol? El torró tou, el torró dur o el torró de iema?
En general, el tou i el dur són els dos líders indiscutibles, i el de iema podríem dir que va a darrere.
Va a darrere.
Vull dir, clar, pensa que va a persones, eh? Vull dir, per exemple, a la zona d'Alacant, el d'Alacant, el tou...
El dur?
El tou.
El tou.
El tou de Girona és... pot ser el líder.
I a Lleida, per exemple, a la zona de Lleida?
A Lleida t'hauria de dir que és el tu.
El dur. I a la zona de Madrid?
El iema i el tou.
Caram. I a Galícia?
Pues jo et diria que està per semblant. Nosaltres a Galícia no hem tingut massa penetració aquest any. Hem tingut poca, hem tingut molta a Madrid, casualment a la zona de Llevant. Hem tingut clients, bastant clients, a la zona de Llevant. I bé, en general, sí, aquests tres són els líders, eh?
És curiós com el consum canvia segons els llocs, segons els indrets i també segons les edats. Clar, jo no sé, Guillem, tu què diries? Tu quin és el que t'agrada més? El tou, el dur o el de iema?
A mi personalment és el de iema. Però això, com ha dit molt bé l'Àngel, això és una mica personal, no? Passa que sí que tenim aquests tres que estan en el top 3, no? Els tradicionals. A mi personalment m'agrada més el de iema.
Escolta'm, i dels innovadors, d'aquests torrons nous? Perquè, clar, aquí amb aquests tres, diguem-ne, l'Àngel ja no ens hi ha posat el de xocolata, eh? Però, per exemple, n'hi ha un que jo sempre dic que és el torró dels petits i també d'alguns grans com jo, que és el torró de xocolata amb arròs inflat.
Cruixent, no, també.
És al·lucinant, no?
Aquest és molt bo.
Clar, i aquest què? Aquest encara te'l menges tu, amb la teva edat?
Sí, a mi de fet és un postre, bueno, nosaltres el triem com a torró també moltes vegades com a postre, no?, quan tenim invitats i quan tenim família que ve, doncs, a casa. I personalment és un que nosaltres utilitzem freqüentment, no? I realment ens agrada molt.
T'agrada aquest?
Sí, m'agrada molt, i a més aquest any hem fet una innovació que li hem afegit el panís, blat de boro.
Què dius ara? Sí?
Hem fet el dolç salat.
Home, però panís Lleida de les Terres de Lleida?
Bueno, t'he de dir que no ho sé. és un panís que ve fregit, ve salat, i a la vegada, clar, hem aconseguit un producte, és un supercruixent, l'hem entrat molt bé a tota la gran distribució, és un producte molt de novetat, és arròs, amb panís i amb una xocolata, que és una xocolata amb una part de llet. És un producte que baixa sol tothom.
Clar, a més ara em fas pensar en una cosa, i és que és molt curiós perquè moltes vegades jo que tinc bons amics xocolaters sempre els dic, escolten, per què no feu bombons, o en aquest cas serien torrons, amb un punt de sal? És a dir, no posar sal perquè pugi el gust, sinó que tinguin un punt de sal. Jo crec que el torró de xocolata salat és molt bo. O fa poc em van fer un bombó, en aquest cas, de cacauets salats. Saps? No direm la marca, eh? Mm-hmm. Però saps aquells cacauets que van salats i d'allò? Un torró un bombó amb cacauets salats, que vaig dir, això, amb un torró ja queda espectacular, no? És a dir, la sal, el contrapunt del dolç i salat que tant ens agrada als catalans, no? Vull dir que són aquelles coses que...
Bueno, és el que estàvem parlant abans una mica amb el tema de la innovació dels gustos, no? Abans estàvem parlant de que el torró és una cosa molt dolça, no? Llavors, si la podrem compaginar amb una mica de salat, una mica de dolç, doncs sempre el que és... em surt ara, trencar una mica la tendència, no? O sigui, dolç, salat, compaginar una mica, això ho saps... Tu bé, Pep.
Escolta, i vosaltres, els torrons, amb què us els preneu? És a dir, evidentment, doncs, el postre d'això, però amb una copa de cava, amb una copa de vi dolç, de garnatxa, de ratafia, ara que està tan de moda la ratafia, o què, feu un torró de ratafia o no?
Un torró de vermut.
Com? En sèrio?
En sèrio.
Un torró de vermut?
Hem fet un acord amb Vermuts Miró. I aquest any fem el llançament del torró vermut amb patates chips.
Va,
sí.
Home, en sèrio. Però no em porteu aquí la bossa? No? En teniu aquí aquesta bosseta?
Aquí darrere. Aquí... El tallet, ara te'l deixo.
Ara ho veig, ara ho veig. Ara mira, ara estic veient aquí un dels artesans que teniu que ens està mirant i m'està ensenyant un torró que després tastarem. Home, jo crec que aquesta és una cosa molt bona, no? És a dir, fer petites clocades d'ullet a les tendències que hi ha avui en dia, no? Sabem que el vermut avui en dia està molt de moda i, curiosament, tampoc fem una cosa molt... o fer una cosa molt d'allò, que és xocolata i patata, no? Abans deies xocolata panís, no? Ara és xocolata i patata fregida, no?
Patata fregida, sí, justament, amb un punt de sal.
Amb un punt de sal.
Pensa que la sal el que ens ajuda és a salivar la boca. El moment que salivem, tot el que són les papil·les gustatives, pensa que llavors nosaltres tenim tres zones molt marcades i la sal actua molt format contra una, i a partir d'aquí nosaltres, a l'hora de salivar, captem més els gustos i el torró és molt millor si té aquest punt de sal.
Clar, aquí hi ha una cosa que ara em feu pensar, i és que una cosa és menjar-se el torró com fem unes postres, però jo recordo, i tinc un gran record, que a casa ens menjàvem el torró per berenar, sobretot el torró tou, que agafàvem un tall de pa, un tall de torró tou, i ara aquest temps, un glopet de mostera, en diem a la Garrotxa, és a dir, és el most que encara està fermentant, que encara el tens tu a casa, i feies un tall de pa amb un tall de torró tou i un clopet de mostera. I escolta'm, és un d'aquells berenars que, veus, abans que parlàvem de desestacionalitzar, no? Hi ha molta gent que va buscar barres energètiques perquè se n'ha d'anar a fer gimnàsia, i escolta'm, quina barra energètica més bona i més catalana tenim que un bon tall de torró, no?
Totalment. Sí, sí.
Pues jo donaré la idea del meu, un oncle meu, que tota la vida havia esmorzat pa amb oli, sal, el porró de vi, que en aquelles èpoques ells feien el vi, i amb torró tou.
Amb torró tou.
Tota la vida.
Tu has esmorzat mai això, Guillem?
Sí, amb el torró també. Al final, avui en dia, no, aquesta tendència esportista que tenim, no, que va cada vegada creixent, al final és el que has dit tu. Qui explica'm tu quina cosa, quin tipus de menjar més energètic que torró, no? És, al final és ideal.
Tu segur que has d'anar al gimnàs, no?
Bueno, alguna vegada.
Que sí? Sí. Jo el que faria seria això, no? Anar allà i, escolta'm, agafar una safata de torrons, sí. Tallarets, i, escolta'm, vols una barreta energètica?
Sí, sí, tot augmentarà el rendiment exponencialment així.
Segur, no? Segur.
Sí, no. De fet,
el que passa és que, mira, nosaltres ara estem desenvolupant unes barres energètiques justament pel mercat anglès. Però tu vols creure que no és tan fàcil treure una barra energètica que tingui unes calories justes, que no sigui més de 99, que tingui una textura, que tingui una densitat a la boca. Jo no hauria pensat mai que fos tan complicat treure una barra energètica per a aquesta gent tan exigent.
Però, escolta'm, jo crec que això, amb la tradició que hi ha a Gramunt, jo crec que ho tenim clar, això, eh?
Bueno, ja ho tenim petat, home, ja tenim pràcticament... Hi ha tres productes a Anglaterra l'any que ve.
Carai. Escolteu, moltíssimes gràcies per obrir-me les portes del taller de Virgínies. Esperem que aquest any es venguin molts torrons. Quina llàstima que a Gramunt no hi hagi fira aquest any, però com a mínim que hi hagin pogut posar el nostre granet de sorra perquè el producte català s'hagi sentit i sobretot ens en recordem d'això, no? Àngel, digues.
Aquest any no hem pogut fer la fira per un tema de responsabilitat, ja que el coronavirus, el Covid ens ho ha impedit. Però bueno, al final nosaltres ja ens les enginyem per portar tot el que és el torró i el portem a casa via internet, via el que sigui. No cal que vindre a Gramunt. Mirem per la pàgina web i els hi enviem i els hi portem a casa.
Mm-hmm. Escolta'm, ara que te tinc aquí, clar, tu saps que cada dia que hi ha la fonda, aquest estiu hem fet la fonda tot el, diguem, el mig juliol i tot l'agost, la temporada d'estiu, aquí tenim la Guia Virgínies. I qui més que vosaltres dos avui ens heu de fer la Guia Virgínies, eh? Per tant, escolta'm, dieu-me un restaurant que puguem anar-hi, que s'hi mengi de meravella i que ho facin bé, perquè el restaurant de cuina catalana que poseu entrarà a la Guia Virgínies, no?
Què? Oh, bé, sí, doncs mira, ens agradaria a nosaltres recomanar el restaurant atípic de Gramunt, no? Restaurant...
El d'allà a la plaça, no?
Correcte, sí, el mateix. Oh, la Irina, una cuinera fantàstica. Sí.
Escolta'm, l'atípic, què hi mengeu allà? Quin és l'últim plat que hi has menjat? Perquè
bueno,
jo recordo uns ous
a baixa temperatura brutals.
Oh.
Bo,
i un pop amb una textura d'una patata...
Molt bé.
Bo. Aquest també me l'he menjat, veus? Aquest també. Sí, doncs escolta, dit, l'atípic entra a la Gran Via Guia Virgínies de la cuina catalana. Escolteu, jo em quedo per aquí anant agafant torrons, perquè avui la farem.
Estàs invitat.
Avui la farem.
Moltes gràcies per venir, Pep. Una abraçada.
Gràcies, adéu-siau.
Gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Home, doncs ara que parlàvem aquí amb l'Àngel i en Guillem, doncs, de la xocolata i dels torrons, doncs diem, escolta'm, si a nosaltres ens agrada tant el torró i la xocolata, li agradarà tant el torró i la xocolata a una persona que estigui a l'altra banda del món? Doncs sabeu què fem? Ens anem cap al Vietnam. Perquè al Vietnam hi hem trobat en Víctor. Víctor, què tal? Molt bones.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, Víctor, tu ets català, Víctor Savall. Què hi fa una persona com tu al Vietnam?
Mira, vaig arribar a Vietnam la primera vegada de vacances amb la meva família. Ens va agradar tant que cada any vam tornar des del 2004.
I llavors vas dir, escolta'm, jo em quedo aquí i, a més, a fer xocolata.
Sí, volia seguir segueixo la tradició del meu avi i de la meva família i vaig trobar que Vietnam era un bon lloc per continuar amb ingredients molt especials.
Clar, tu ets a la cinquena generació i net de Joaquim Savall, de la pastisseria Renyer de Barcelona, i el que has fet ha sigut agafar tot aquest coneixement de la pastisseria i portar-lo cap al Vietnam. Escolta'm, però tu aquí dius amb uns ingredients molt especials. Clar, tu aquí, per exemple, avellanes i ametlles, com tenim nosaltres, tu aquí en tens d'avellanes?
No, aquí els fruits secs que tenim locals són els anacards, la macadàmia i el cacauet.
Déu-n'hi-do. I això te don, diguem-ne, un podríem... Tot i que aquests també els tenim aquí, perquè evidentment doncs, són importats, bueno, tu els hi deus fer alguna cosa especial, no? Què els hi fas? Els hi agrada als vietnamites la teva manera de tractar la xocolata?
Sí, la veritat és que seguint les receptes de l'avi aconsegueixo que amb la primera qualitat de producte aconsegueixo agradar a tot el públic vietnamita.
Escolta, Jordi, a mi m'ha dit un ocellet que tu vas conèixer una noia vietnamita que, curiosament, va estudiar un màster a Girona. Com va anar això?
Sí, jo quan vaig començar l'empresa al taller de xocolata a Vietnam vam fer un article molt important a primera pàgina, a una pàgina sencera, i la meva actual dona va llegir l'article i va veure que hi havia un català fent torró i fent productes catalans amb productes vietnamites, i va venir al taller a visitar-nos. I després, just quan m'acabava de visitar, em va dir una paraula, em va dir bona tarda, i em va dir que havia provat el torró. Llavors em vaig quedar totalment impressionat i la vaig convidar per prendre un cafè, doncs vam estar parlant, i li vaig portar un torró de crema, que és l'especialitat de la família Renyer, i el vaig cremar a la taula del cafè.
Clar,
I així vam començar a sortir.
Clar, i així, com no vols que els pastissers que tenim i pastisseres a casa nostra no se'ns enamorin? Escolta'm, aquí, clar, vosaltres suposo que de cacau esteu en una zona que n'hi ha, no?
Sí, i amb matisos molt interessants. Hi ha tres orígens de cacau a Vietnam i ara està molt apreciat dintre la pastisseria europea. Té particulars matisos cítrics i amb tocs ben fruitosos en dolcenc que converteix en xocolata és espectacular.
Caram, escolta'm, i alguna cosa, altra cosa que adaptis, diguem-ne, de la cultura catalana al Vietnam o alguna cosa que no els agradi? Hi ha alguna cosa que no els agradi als vietnamites?
De vegades el xocolata blanc i el xocolata amb llet, que té èxit dintre d'un públic infantil i també amb bastanta gent a Barcelona, a Catalunya, aquí no agrada tant com allà. Aquest és el que he trobat més la diferència. Després el xocolata negre els encanta a tots, la combinació amb cítrics, amb tot tipus de cítrics els encanta. El xocolata blanc i el llet, no tant, però tot és de primera qualitat.
Doncs escolta, Jordi, esperem que aquesta tardor que tenim nosaltres, tu deus estar en unes temperatures. A quina temperatura esteu ara, vosaltres, aquí?
Mira, ara com arriba la temporada de pluges, estem a uns 20 i pico graus. No estan... Fa un mes estàvem a 30, 27...
Clar,
ara comença a refrescar una mica en aquesta zona.
Clar, ara vindran les pluges a tota aquesta zona, no?, que per el tema de l'arròs, no?, diuen, no?, els monzons, no?, allà on plou molt, com aquí, vosaltres.
Sí.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada. Algun dia d'aquests et tornem a trucar per parlar de xocolata. T'ho agraïm moltíssim i, escolta'm, que tinguis una bona campanya torronaire i xocolataire al Vietnam.
Moltes gràcies, Pep.
Adéu-siau.
Estem molt contents. Una abraçada.
La Fonda, amb Pep Noguer.
M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions. Gent de terra, gent de foc,
I avui que som aquí a Agramunt per parlar una mica del torrons, de la xocolata a la pedra, doncs també volem parlar d'una cosa molt important, que és de quins vins o quins maridatges li aniria bé o quines harmonies li aniria bé amb la xocolata i amb els torrons. I per això hem anat fins a veure, en Xavi Ayala, que acaba d'obrir un bistró a Mollerussa. Xavi, què tal? Molt bones.
Hola, molt bones, com esteu?
Escolta'm, a mitja horeta, quan acabem el programa, som aquí al bistró, eh?
Perfecte. Què
és això de que un sommelier com tu torna a la terra, a Mollerussa, i obre un bistró aquí?
Doncs mira, suposo que al final, com en tota la vida, té el seu procés natural, es va seguint, i aquest és fàcil d'entendre quan a l'abril de l'any passat doncs tens una criatura, no? I d'alguna manera tornar a casa era un objectiu que teníem a llarg plaç amb la Gemma, la meva parella, que al final és la meva sòcia de vida i sòcia amb aquest local que estàs comentant tu, l'Obistró, però això s'ha accelerat amb el tema del Covid. Al final, una sèrie de circumstàncies que han fet doncs que acabessin decidint tornar a casa i muntar un petit establiment on la gent pugui vindre a menjar i beure.
Tu has corregut la Seca i la Meca a la Vall d'Andorra amb restaurants, eh? Has estat a Can Jubany, ens vam conèixer tu i jo al celler de Can Roca, quan tots dos érem molt més primets del que som ara. Eh? I, escolta'm, volia demanar una cosa. Què menjarem aquí al bistró quan vinguem avui, després del programa? Què ens has fet?
La idea és que vosaltres, per desgràcia, ja us perdreu el que són els esmorzars, d'acord? Els dies festius i els dissabtes el que volem fer són esmorzars de forquilla, on hi haurà una brasa on el porc serà protagonista, perquè estem a la Plana de Lleida, és un dels productes estrella, però també alguns guisats, no? Com algun capipota, alguns mal dit callos, no? I també, doncs, per exemple, un morro de porc amb cigrons, una mica de fricandó. El que volem és la cuina de xup-xup, aquesta cuina que mai hagués tingut que fer un viatge tan gran en la nostra gastronomia o en el nostre dia a dia, i una mica el que volem és fer això, cuina de producte. Quan hi hagi bolets, doncs aquesta brasa també hi haurà bolets per esmorzar, i el dinar, que és el que vosaltres podeu disfrutar, doncs cuina de producte i també una mica de temporada, barrejant-la amb el pedigrí nostre, no només de Lleida, sinó que de Catalunya en general.
Clar, tots els que et coneixem sabem que tu ets un gran astre dels vins, i per això t'hem trucat també avui, per diguem-ne, perquè ens il·luminis una mica i que ens diguis quins vins ens anirien bé, vins o no vins, ens anirien bé per menjar amb torrons i per menjar amb xocolata. Llavors, no sé, il·lumina'ns una mica, a veure, va.
No, perdona, Pep. Un dels productes interessants que sempre combina amb molts plats, siguin dolços, salats, siguin torrons, xocolata o siguin fruites, és els vins escumosos. Els vins escumosos, i dic vins escumosos en general, perquè, com bé saps, hi ha hagut una disgregació, o hi ha hagut aquesta cirurgia que s'ha anat fent en els darrers temps, no? I ara aquesta paraula que era vi escumós, que era d'alguna manera despectiu per parlar doncs dels caves, ara guanya força, perquè un vi escumós pot ser un cava, pot ser un corpinat, pot ser un clàssic penedès, pot ser un vi ancestral, o pot ser fins i tot un comtat de Barcelona, no? Que és aquesta última classificació que ha fet la DOCAVA per parlar dels vins escumosos, o dels caves en aquest cas, dins de Catalunya. Aquest, amb això, ens anirà molt bé molts menjars. Per què? Doncs perquè aquesta bombolla el que fa és un maridatge de contrast. La bombolla sempre el que farà és emportar-se d'alguna manera doncs aquests sabors tan potents o tan extrems com pot ser aquesta part amarga del cacau, de la xocolata a la pedra, però per contra també ens anirà molt bé per contrarrestar la part greixosa dels propis torrons. A part d'això, algun altre producte, doncs jo aniré a buscar els vins dolços, sobretot, i els rancis, els vins rancis, d'aquestes meravelles que existeixen a casa nostra, aniran perfectes per combinar doncs, amb els torrons, més que amb la xocolata.
Doncs escolta'm, Xavier Ayala, moltíssimes felicitats per aquesta obertura que fa 4 dies que heu obert. Sí. Ja t'anirem trucant també, perquè ens vagis dient cosetes, i passeu-vos-ho molt bé. Sobretot, guarda'ns menjar, que la Matilde i jo tenim gana,
No patiu, que no us faltarà de res a casa nostra, ja ho sabeu.
Doncs vinga, que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
La Fonda.
I per acabar aquesta fonda intersemanal, la primera fonda d'aquesta temporada 2021, en aquest dia del Pilar, doncs escolteu, què més bo després de menjar-nos uns bons torrons i una xocolata a la pedra que una mica de música? Però clar, a veure, barrejar la música i la cuina, a mi m'agrada. Un cuiner que utilitzi la música per cuinar, perfecte. Però quan un músic utilitza la cuina per cuinar i per fer música? Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Jordi, en Estil Il. Què tal, Jordi?
Hola, molt bona tarda. Què tal? Molt bé.
Estem aquí, fantàstic. Mira, a punt d'anar a dinar nosaltres. Escolta, Estil Il, tu ets un dels vocalistes de Lágrimas de Sangre, que, escolta'm, fa un molt poquet que has agafat i has dit, vinga, va, anem a remar, no?
Sí, clar, hem de fer begudes. Vull dir, tot aquest temps no pot servir tampoc perquè ens quedem parats. Algú s'ha de fer.
Escolta'm, i tu vas agafar i un dia vas aparèixer t'haig de dir la veritat, un bon cuiner d'un restaurant m'envia una cançó pel WhatsApp i em diu, has d'escoltar això, que és una passada.
Del mercat aquí ja m'he fundit més d'un MC només per saber omplir el cabàs. Critica el meu estil i seràs carn de mis amplars. Si no tens paladat, unit i presti. Si no portes res de beure, seu a taula i no molestis. Contempla el teu discurs fast food i la meva cocció lenta. La rima que marina llargues hores a l'olora que alimenta. La mirpua no vol pas pressa. Improvisa, però no oblidis la recepta. No oblidis el concepte. Mantingues l'equilibri de la dieta. Origen, recorda els macarrons de la tieta i el que el teu futur augura. Si engegues els fogons ja formes part d'una cultura. Si avui has dinat el nostre humit, escolto. Jo sóc de 4 hores quan es parla...
Aquesta cançó tan enganxosa es diu Micròfons i Fogons i és de l'Estil Il, d'en Jordi. Escolta'm, com se't va ocórrer en tu? Perquè tu que ets molt fan de cuinar o no?
Home, jo sóc molt fan de cuinar, inclús m'he aproximat a aquest món des de la part de l'estudi, diguéssim, he estudiat una miqueta al món de la cuina. I, a veure, però clar, jo al final sóc músic i el tema va sorgir així molt natural, en plan, doncs, per unificar les dues passions que tinc, no?
Que bo, que bo. Però clar, és que quan un, diguem-ne, utilitza la música, diguem-ne, per fer cuina i la cuina per fer música, en aquest cas, jo t'haig de dir que és molt enganxosa. Mira, poseu-la.
Si la ceba vol honora, anticipa i compta. El convidat sempre es demora, però m'amor demora. Si l'estómac prou li sona, sigues bon anfitrió.
Escolta, aquesta cançó enganxa molt per fer sofregit, Allò, per anar tallant la ceba, no?
Home, i tant. Tu saps que la ceba depèn del que vulguis fer, però com a mi m'agrada fer plats d'aquests que són, doncs, estofats o mogudes així de coccions mixtes que porten moltes hores, doncs tu saps que a la ceba se li ha de donar un tractament a part, no, quasi? I així és.
Escolta'm, jo crec que algun dia hauràs de venir aquí a l'estudi a parlar de cuina, ja farem alguna coseta haurem de fer, perquè aquesta cançó jo t'asseguro que des que la vaig escoltar, és que, mira, t'haig de dir un secret, fins i tot amb el casú, tu, escolta'm, fent solos amb casú al cotxe. D'on ets tu, Jordi, d'on ets?
Jo soc del Maresme, i com diu la cançó, no?, com un pèsol del Maresme, I bé, ja l'estic vivint a Barcelona, però sóc originari del Maresme, de l'Ella.
Home, l'Ella, terra de bon vi.
Terra de bon vi, la denominació d'origen.
Home, una de les més petites i la més propera a Barcelona.
Sí.
A veure si els restaurants aquí a Barcelona tenen vi de l'Ella, que és els que tenen més a prop.
En alguns entenen, però s'ha de treballar una mica perquè aquestes denominacions estiguin una mica més a l'abast de tots els restaurants. Però sí, molt bé.
Doncs Jordi, si aquesta cançó que has fet, si serveix per reivindicar la terra, per reivindicar el producte del Maresme i el vi, fantàstic. Endavant, endavant. I t'esperem algun dia d'aquests aquí a la Fonda, d'acord?
Quan vulgueu. Jo encantat d'aprendre al teu costat i de xerrar una mica.
Moltíssimes gràcies, Estil Il.
Molt bé, gràcies. Pega poc a poc i trenca el món de mercat. Micròfons i fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet.
I per acabar aquest programa de tanta xocolata, torró i corpinat, una cita de Forrest Gump que diu: la meva mare diu que la vida és com una caixa de bombons. Mai saps quina et tocarà. Doncs això, ho veurem. Anirem menjant torrons, bombons i fent petits glops de vida i de salut. Moltes gràcies i fins la pròxima. La vida és molt més gran. Visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Es para